Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts, hola, què tal, al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassem les notícies més destacades d'aquest dijous. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas, David Bueno i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Carai, Sarda. Sara, ja comencem malament. Sara, anava a dir, estàs molt ben envoltada a la redacció, eh?
Molt, tot nois.
Tot nois.
Tot nois, estem molt contentes, Mercè, que hi tocava aquí.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Santi Torres. Ell és de Cervera, però viu a Barcelona, té 41 anys, és jesuïta, també és director adjunt de Cristianisme i Justícia. Entre les seves aficions en destaca el muntanyisme i es defineix com una persona observador, amb més preguntes que respostes. Bona tarda.
Bona tarda, Sara. Bona tarda, Mercè.
Què tal? Santi, déu-n'hi-do el fet que fa, eh?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Semivell el fet de Cervera.
A més, m'he atrevit a venir en bicicleta i encara és bastant pitjor,
eh,
avui.
Pitjor perquè el vent bufa fort, eh?
Bufa fort, bufa fort. La veritat és que fins i tot es nota una mica l'ambient, que la gent està com alterada, per aquesta, pel vent.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs també, exacte, com bé apunta el Santi, les notícies també estan alterades, eh? Ja portem dies amb les notícies ben alterades.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Doncs amb el Santi Torres, membre de Cristianisme i Justícia, repassem les notícies d'aquest dijous, però abans la Sara ens explica tot el que ha passat en titulars.
La informació del dia, el 7:45.
Un micròfon obert a trair la directora de l'Agència Tributària, que ha hagut de respondre en una roda de premsa sobre si l'extresorer del Partit Popular, Bárcenas, s'havia acollit a l'amnistia fiscal, en acabar reconegut a una col·laboradora que no sabia ni què havia contestat. Mentrestant, l'Organització Professional dels Inspectors d'Hisenda de l'Estat ha presentat una petició formal a l'Agència Tributària perquè investigui els contribuents que s'han acollit a l'amnistia fiscal i, en especial, que investigui aquest cas Bárcenas. S'ajorna per tercera vegada l'inici de la cimera sobre els pressupostos comunitaris. Si res no canvia, serà finalment a 9:15 d'aquesta nit, segons fonts comunitàries. Aquest retard es deu a reunions bilaterals que el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy, està mantenint amb diferents dirigents amb l'objectiu d'aconseguir un principi d'acord sobre el sostre de despesa. Uns cops s'hagi consensuat aquesta xifra, començaria aquesta cimera i les negociacions. La consellera d'Ensenyament a casa nostra, Irene Rigau, està reunida a la sectorial d'Educació per debatre el cost econòmic de la LOCME i la reforma educativa del ministre José Ignacio Wert. Rigau ja ha avançat que la Generalitat continua en desacord amb tots els aspectes d'aquesta llei que ha enfrontat precisament la Generalitat i el govern espanyol i que motiva també a una vaga dels estudiants de secundària que, per cert, avui no ha estat seguit del tot. Més temes d'avui. La policia ha desactivat un artefacte amb 200 grams de pólvora que havia estat col·locat a la catedral de l'Almudena de Madrid. El sacerdot de la catedral és qui l'ha trobat, que era dins d'un confessional, i el rector ha desallotjat el temple i ha avisat la policia. L'artefacte s'ha desactivat sense que s'hagin produït ferits. Era una explosió de fabricació casolana i molt rudimentari que contenia 200 grams de pólvora, un quilo de claus, una bombona de càmping gas i un rellotge despertador. En esports continua disputant-se el clàssic que enfronta avui el Barça i el Real Madrid a les quarts de final de la Copa del Rei. El resultat d'ara mateix és de 31-34, guanya el Barça. I d'altra banda, Leo Messi serà blaugrana fins al 2018 com a mínim. Ha firmat avui la seva renovació amb el club blaugrana.
7:35, al Sant Hospital de la Seu d'Urgell, la Generalitat i l'Hospital Sant Joan de Déu fan un balanç positiu dels primers 6 mesos del servei de la unitat materno-infantil. S'ha reduït de 12 a 8 dies l'espera mitjana per la visita d'obstetrícia i s'ha potenciat l'alta precoç en el postpart. Ara es posa en marxa també en la col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu una nova consulta ginecològica per visites preferents. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat, Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El nou servei ha aconseguit potenciar l'alta precoç en el postpart, aconseguint que el 64% dels parts del 2012 fossin donats d'alta abans de les 48 hores. I a partir del novembre es va implantar un programa d'alta precoç del part abans de les 24 hores. Jordi Fàbregas, director de la unitat materno-infantil.
Esperem en un futur poder disminuir aquesta llista d'espera per una visita ordinària i deixar-la al voltant dels 2 mesos, si és possible, i seguir avançant amb el part de la manera més humana possible. Parts natural, menor nombre de cesàries i seguint avançant amb el programa d'alta precoç, que realment no és que es faci en molts bons hospitals.
El servei està integrat per ginecologia, obstetrícia i pediatria. L'alcalde de la Seu i president de la Fundació Sant Hospital, Albert Batalla, considera que pediatria dels Pirineus està sent un èxit i que comença a ser un model de referència per a altres territoris.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui tornem a tenir temps d'hivern amb temperatures molt més baixes que les dels últims dies. Les ventades han superat els 100 km per hora a les comarques de Tarragona, Pirineu i Empordà. La resta del país ha quedat al marge d'aquest temporal, tot i que la neu i el vent i el fred continuaran fins divendres i aniran arribant progressivament, això sí. La neu continua caient a hores d'ara al Pirineu i en alguns sectors de la serralada. El gruix ja és clarament excepcional. A la Bonaigua, per exemple, el gruix de neu frega els 4 metres, el nivell més elevat com a mínim dels últims 15 anys. Les previsions fan pensar que les nevades continuaran tant demà com en una nova possible tongada a l'inici de la setmana vinent. Probablement continuarà nevant més allà on ja ho ha fet fins ara, és a dir, sobretot al vessant nord del Pirineu. Temperatures amb tendència a la baixa.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La societat té dret a una informació fonamentada en la veritat, la llibertat, la justícia i la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A 8:45 entrevistarem Borja Latorre, secretari general del Sindicat d'Estudiants, que farà balanç de les mobilitzacions d'aquests dies contra el projecte de llei educativa espanyola. A la tertúlia ens acompanyaran Lluís Foix, Salvador Aragonès i Didac Bertran. A partir de les 9 parlarem de bioètica amb Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. També repassarem l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions del Barça. I en l'última mitja hora tot sobre cinema i televisió i els atractius viatges i pelegrinatges del Club Més Amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
Quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 de la tarda, avui repassem les notícies d'aquest dijous 7 de febrer amb Santi Torres, membre de Cristianisme i Justícia. Entre avui i demà, els líders de la Unió Europea han de tancar el pressupost comunitari del període 2014-2020, tot i que els 27 han arribat avui a Brussel·les molt dividits, Sara.
Doncs sí, com ja avançava Marcel, l'inici d'aquesta reunió s'ha ajornat per tercera vegada i ara serà, sembla, a 8:45 de la nit, segons fonts comunitàries, si res no canvia. El retard es deu a reunions bilaterals que el president del Consell Europeu, Germán Van Rompuy, està mantenint en diferents dirigents amb l'objectiu d'aconseguir un principi d'acord sobre el sostre de despesa. Un cop s'hagi consensuat aquesta xifra, començaria la cimera i també les negociacions sobre el repartiment intern dels diners entre polítiques i els estats membres. En tot cas, no serà feina fàcil, com dèiem, els 27 arriben a Brussel·les molt dividits. D'una banda, països com, per exemple, Espanya, Itàlia i França rebutgen les retallades i volen que els fons europeus continuïn sufragant les polítiques agràries i de cohesió. A l'altra banda, hi ha el Regne Unit, Holanda, Alemanya, Suècia o Finlàndia, que defensen més austeritat pressupostària.
Santi Torres. Bé, hem començat per aquesta notícia, per
sí.
Immediatesa. Estem, aviam si a la de 3 doncs, es reuneixen o no. Això es deu, com ens estava explicant la Sara, doncs, aquestes reunions bilaterals prèvies a la cimera, si podien arribar ja amb una agenda fixada.
De fet, no ve d'unes hores, perquè
no
porten,
hores.
Ja porten un retard d'uns quants mesos. Pensem que aquesta és una cimera extraordinària. És una cimera extraordinària perquè el novembre havien de tancar un acord,
no van arribar.
I ja van convocar aquesta cimera pel mes de febrer i és en aquesta la que s'està desenvolupant. Els hi costarà. La Unió Europea, la veritat, és molt difícil de posar-se d'acord, no només pels 27 països, sinó per les diferents institucions que hi ha. A més, jo crec que arriben amb les situacions amb unes posicions com molt marcades, molt polaritzades. Per un costat, aquells països i aquelles institucions que demanen un mantenir els pressupostos de la Unió Europea, per tant, que continuï avançant les polítiques europees, i, en canvi, aquells altres que volen retallar. I entre aquells altres que volen retallar són països com Gran Bretanya, l'Alemanya, Àustria, Holanda, que són països amb un pes específic molt gran dins la Unió. Llavors és com una mena de pols i pel mig el pobre Van Rompuy intentant allà buscar consensos, que per això suposo que s'ha donat un cert temps.
Tot i així, sembla, doncs, com bé deies, que la posició del Regne Unit, Holanda, Alemanya, Suècia o bé Finlàndia, doncs, de continuar defensant aquestes polítiques d'austeritat serà, en principi, la que tirarà endavant.
Suposo que serà, com tot procés negociador, tothom haurà de cedir alguna cosa, no? I de fet, les retallades que proposa Gran Bretanya segurament serien inassumibles per la majoria de països, sobretot els països del sud. El que està clar és que cada vegada anem més cap a una Europa amb dos velocitats, no sé si dos velocitats o dos posicions molt, molt diferents. Tota l'Europa centre, Europa nord, i tota l'Europa més del sud, i França, que fa com una mena de bisagra entre aquestes dues posicions. Jo crec que això no és bo. El fet, per exemple, d'Alemanya, que havia sempre estat un país molt ben predisposat a finançar i a la Unió Europea, que s'hagi sumat a Gran Bretanya, sigui pel tema de les eleccions properes de l'Angela Merkel, però això ho posa la Unió Europea en una situació molt difícil. Així, fa uns pocs dies el president de l'Europarlament, Martin Schulz, ja denunciava això. Denunciava que si es traia pressupost, cada vegada tindríem una Europa més feble i més desigual, també.
I aquests dies també sorprenia que estàvem veient com fa qüestió de dos dies Angela Merkel i el president espanyol Mariano Rajoy es reunien també d'alguna... Al principi es podia veure com Angela Merkel doncs, encara li pot donar suport a Mariano Rajoy, però després dels diversos escàndols que han sacsejat al Partit Popular, sembla que Angela Merkel ja no ho té
tampoc,
tan clar.
Tampoc ajuda això a Espanya en una posició negociadora, perquè molts dels escàndols fan referència també a l'ús que s'ha fet dels diners que han vingut dels fons de cohesió. I aquests són precisament aquests fons que es veuran més retallats per la reforma dels pressupostos o pels pressupostos que s'han d'aprovar ara. Jo crec que la posició espanyola és molt, molt delicada. Espanya era fins ara un dels països que més rebia de la Unió Europea, tant per fons de cohesió com pel tema de la política agrària comuna, i precisament són aquests dos camps els que es proposa que retallin més. Tal manera que podria passar que Espanya de rebre diners de la Unió Europea a ser un país que aportés a la Unió Europea. Això seria, en un moment de crisi com el que estem vivent, renunciar a aquest tipus de fons seria un problema més afegit als que estem patint aquí.
Per què sentit, tu creus que d'alguna manera podria afectar aquests últims escàndols, per exemple, amb el rescat bancari espanyol?
Tot afecta, tot va sumant. Hi ha un govern que estigui d'alguna manera sota sospita, com actualment està el govern de Rajoy, és un govern dèbil a l'hora de negociar cara a Europa. Tot això és arguments, donar arguments a les polítiques o les posicions que són com molt més restrictives. No? Pensem que a Alemanya hi ha molta opinió pública que està en contra de que es doni més diners a Espanya. Si això, aquestes notícies de corrupció, arriben a l'opinió pública alemana, tot això és més pressió als governs perquè a Espanya no se li doni més recursos dels que se'ls ha donat.
Doncs estarem pendents d'aquesta cimera dels líders de la Unió Europea, que en principi ha de començar d'aquí 3/4 d'hora a Brussel·les. Però, d'altra banda, a Madrid avui també hi havia una cimera, podríem dir, una trobada en el camp de l'ensenyament. La consellera Irene Rigau està reunida encara a aquesta hora a la sectorial d'educació per debatre el cost econòmic de la LOMCE, la reforma educativa del ministre José Ignacio Bérsara.
Doncs sí, de moment, Rigau ja ha avançat que la Generalitat continua en desacord amb la memòria econòmica, el currículum sobre el català i també el calendari d'aplicació de la llei que ha enfrontat, recordem, la Generalitat i el govern espanyol i que ha motivat a una vaga dels estudiants de secundària a tot l'estat. Recordem que avui és el tercer dia, però que aquesta vaga, per cert, ha tingut poc seguiment avui, a l'hora que estava previst que comencés la marxa a Barcelona a 6:45. Una cinquantena de persones només eren a la plaça Universitat. Com dèiem, en arribar a la trobada, la consellera ha denunciat que la memòria econòmica del projecte prioritza la recentralització del sistema en comptes de la millora del rendiment i la lluita contra l'abandonament escolar. Escoltem Rigau.
Nosaltres que sabem que darrere d'això hi ha aquesta ofensiva competencial i lingüística que trenca el model estatutari que hem tingut de compartir les competències educatives i poder defensar el nostre model lingüístic. Mai la llengua catalana havia estat tan maltractada i poc respectada en un text educatiu.
Recordem que Bert calcula que la reforma tindrà un cost de 408 milions d'euros, una xifra 5 vegades superior a la prevista inicialment i que, segons ha pronosticat Rigau, s'haurà de sufragar retallant beques.
Santi.
Bueno, també això és una continuació de lo que vam viure l'any passat. Els temes es van arrossegant. Aquí el tema és a veure com quedarà la proposta final. A més, estem en fase d'avantprojecte de llei. Primer s'ha de negociar amb les conselleries i després haurà de passar pel Parlament. Però també les postures són molt, molt distants en aquest cas. Jo crec que aquí l'aposta de la consellera sempre ha sigut per un discurs molt dur i molt clar en contra d'aquesta reforma de la llei. Fins i tot va arribar a dir que aquesta llei no es compliria a Catalunya o que això gairebé és una mena de desobediència civil, però veurem fins a quin punt arriba això. No?
En un principi la Generalitat tenia competències per continuar aplicant la seva pròpia legislació.
Això suposo que seria una qüestió que es dirimiria, com tot s'està dirimint ara, en el Tribunal Constitucional i en recursos llargs.
Santi, si et sembla, encetem avui. Avui hem volgut començar a deixar-ho pel final, perquè ja estàvem una mica cansats, no?, de cada dia parlar de corrupció. Doncs bé, avui, de nou, tornem a parlar de corrupció perquè el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, considera que hi ha prou indicis per investigar fins al final l'anomenat cas Bárcenas. Torres Dulce ha afegit avui que no creu que hi hagi ningú a hores d'ara que no desitgi que s'aclareixin els fets.
Doncs sí, ho ha fet en declaracions als periodistes des de Logroño sobre el presumpte pagament de comissions en diner negre a la cúpula del Partit Popular. Segons el fiscal general, amb les proves que fins ara es tenen, la Fiscalia Anticorrupció dissenyarà l'estratègia per esbrinar què hi ha al darrere d'aquest afer i afegit també sobre l'examen caligràfic que es va sotmetre ahir Bárcenas, recordem, que ha de passar al pèrit calígraf. Torres Dulce també ha demanat prudència respecte a la validesa de les proves, que ha assegurat no convé anticipar, ja que la investigació està en una fase preprocessal.
Les declaracions de Torres Dulce arriben poc després de l'interrogatori al predecessor de Bárcenas de la tresoreria del Partit Popular, Álvaro Lapuerta, que, com ja va fer aquest dimecres el mateix Bárcenas, ha negat l'existència d'una caixa B al partit.
Doncs sí, de la seva banda, l'Organització Professional dels Inspectors d'Hisenda de l'Estat ha presentat una petició formal també a l'Agència Tributària perquè investigui els contribuents que s'han acollit a l'amnistia fiscal, així com perquè aquest procés s'inclogui expressament en el pla de control tributari d'aquest any que elabora l'organisme i que encara està pendent d'aprovar-se. I, Mercè, recordem el que ja avançàvem en el resum que hem fet abans, i és que un micròfon obert ha traït la directora de l'Agència Tributària, que ha hagut de respondre en una roda de premsa sobre si l'extresor del Partit Popular s'havia acollit precisament a aquesta amnistia fiscal, en acabar reconegut a una col·laboradora que no sabia ni què havia contestat.
Bé.
He vist el vídeo aquesta tarda i ha sigut, bueno, té una part de patètic, eh? I de divertit i de patètic.
Nosaltres també l'hem vist.
Perquè realment la dona s'ha embolicat moltíssim, no sabies exactament què anava
a dir. Cap on anava.
I que al final, bueno, ho ha reconegut i amb un micròfon obert encara s'ha fet més evident el tema. Jo crec que estan en un embolic molt gros.
I clar, i declaracions que... com aquestes no ajuden, com també la declaració del mateix president del govern l'altre dia, no? Que deia que hi havia certes coses que sí que eren veritat, clar.
Sí, no, realment és... Jo crec que és bastant significatiu que el fiscal, que normalment el fiscal de l'Estat sempre ha sigut algú amb una certa... no fa res sense el permís del govern, es pot dir gairebé, que s'hagi posat al front d'això i que hagi dit que hi ha indicis suficients per tirar endavant el procés. Jo crec que això és bastant significatiu. Veurem com evoluciona el tema, eh? Vull dir, veurem com evoluciona. Jo ja quasi us suggereixo que feu sempre una secció de corrupció ja durant un
temps. Dins el programa. Santi Torres, membre de Cristianisme i Justícia, tot i així, tu com veuries, per exemple, els que estan imputats en un cas de corrupció, haurien de dimitir? Hauríem d'esperar?
Aquesta és la discussió que ahir va posar sobre la taula el president Mas en la famosa cimera de diferents institucions. Ell més aviat era partidari de que això no fos així. És veritat que una persona imputada simplement és quan hi ha alguns indicis de que pot haver-hi un procés en contra seu, però mai està encausat encara un imputat, eh? I és veritat que un imputat és innocent, no? I això és possible que per una distorsió o per un abús del llenguatge que s'ha fet a través dels mitjans i a través de tots, això imputat hagi sigut sinònim de persona ja condemnada, no? O persona acusada. Però tret d'això, jo crec que en un moment com aquest, de tanta sensibilitat i de tanta... les coses estan tan a flor de pell, jo crec que és necessari que una persona que estigui imputada almenys sigui apartada provisionalment del càrrec fins que no s'aclareixi la seva situació. Primer perquè aquesta persona pugui defensar-se bé, sense aquesta mena de pressió constant en els diaris i en els titulars, perquè això també distorsiona molt tots els processos. Per tant, que es pugui apartar dels seus càrrecs i que pugui defensar-se tranquil·lament. Jo, per tant, jo soc bastant partidari d'una dimissió o almenys d'un apartament momentani dels càrrecs. Perquè, si no, tindrem tanta gent imputada exercint càrrecs que serà tot molt difícil.
Però, d'altra banda, Santi, vèiem doncs, aquests dies com un polític del Regne Unit dimitia o s'apartava del càrrec per una multa de trànsit.
Clar, aquí els nivells de cada país són molt diferents, eh? I el nostre tenim un llistó bastant alt en el tema de les dimissions. Aquí no dimiteix ningú, a no ser que en faci una de molt grossa o estigui molt provada la seva... Jo crec que s'hauria de baixar aquest llistó. I, per exemple, en casos que han sortit d'imputacions, aquestes persones haurien de dimitir voluntàriament dels seus càrrecs. No?
Santi, tu creus que els polítics estan suficientment ben pagats?
És possible. He llegit les declaracions del Duran i també de l'alcalde de Barcelona.
Si la Sara ens ho explica, Sara. Josep Antoni Duran i Lleida, creu que els sous dels polítics són insuficients?
En aquest sentit, el secretari general de CiU opina que el president espanyol, Mariano Rajoy, hauria d'estar millor retribuït, ha dit, econòmicament, i que, en general, com dèieu, els sous dels polítics estan per sota del llindar corresponent. Per fer-nos una idea, l'alcalde de Barcelona ingressa 143.000 euros anuals, mentre que el president espanyol guanya 72.600 euros. I seguint amb exemples, el líder d'Unió compta amb un sou superior als 100.000 euros. Doncs bé, el líder d'Unió troba que és un escàndol que el president del govern espanyol cobri menys que l'alcalde d'un municipi. Durant ha dit després d'un esmorzar informatiu a Madrid, on ha presentat precisament l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que ha qualificat d'injust i vergonyós el tracte del govern espanyol a les institucions culturals de Barcelona.
Aquí hi ha dos, jo crec que hi ha dues coses. Una que ja sé que no serà massa políticament correcta, perquè tothom està... És possible que cobrim poc. És possible. Eh? Sobretot estranya molt la desproporció de sous. Que el president del govern cobri gairebé la meitat del que cobra l'alcalde de Barcelona i que alguns alcaldes de poblacions menors puguin cobrar tant com el president del govern. Això, per una part, és cert. Ara, fer aquestes declaracions en aquest moment i parlar d'escàndol, jo crec que és el que realment no s'entén. Jo a vegades penso que si aquests polítics, i el senyor Duran i Lleida també entre ells, no viuen en un altre món, realment, perquè en el que està caient no es pot fer unes declaracions com les que han fet avui, i que el que fan simplement és alimentar la indignació per part de la ciutadania, que està molt més molt sensibilitzada en això. Per tant, jo en això tenen raó, però...
Doncs bé, Santi, cada dijous el que fem ara, no sé si havíem coincidit ja, el David Bueno ens presenta una novetat musical, bueno, en aquest cas no és cap novetat, Maria del Mar Bonet, doncs tocarà el Barna Sants. David Bueno, molt bona tarda.
Hola, què tal, Mercè? Molt bona tarda. Escoltem això. Parlar de Maria del Mar Bonet és parlar de poesia, de música, de tradició, de la Mediterrània i de moltíssimes coses més. Avui tindrà lloc el recent reformat auditori Barades de l'Hospital de Llobregat, un concert molt especial d'aquesta gran figura de la música en català. Serà en el marc del Festival Barna Sants. Aquest concert de Maria del Mar Bonet serà el primer de tot un seguit de recitals que l'artista anirà duent a terme al llarg d'aquest 2013 i que formen part d'un projecte amb tota una història al darrere per descobrir què porta per títol Fira Encesa. Han estat molts els personatges relacionats amb el món de la cultura que han passat per la vida de Maria del Mar Bonet, alguns de passada, alguns fent estades més llargues, però tots han aportat alguna cosa a la vida personal i professional d'aquesta cantautora mallorquina. Una de les persones que més l'ha marcat en la seva trajectòria professional ha estat el poeta mallorquí Bartomeu Rosselló Porcel. De fet, sempre ha inclòs en tots els seus concerts dos o tres temes d'aquest poeta mallorquí. Ara, coincidint amb el centenari del naixement del poeta, s'ha vist amb la necessitat d'ampliar el repertori i fer una gira de recitals dedicada exclusivament a aquest poeta balear. En total són 10 els poemes de Rosselló que ha musicat Maria del Mar Bonet, Inici de campana, a Mallorca durant la Guerra Civil que estem escoltant, o Ronda amb fantasmes en són alguns discs. Ben aviat, en 2 mesos, veurà la llum un disc que els recopilarà tots plegats. De moment, però, podem veure els seus concerts. Com ja és habitual, no ens deixarà indiferent a ningú. La primera cita és aquesta nit a l'Hospitalet de Llobregat i, com no podria ser d'altra manera, no hi faltarem.
Santi Torres, ens agrada Maria del Mar Bonet, eh?
I va molt bé posar Maria del Mar Bonet després de les notícies que hem tingut que...
Ens calmem una mica, ens relaxem. Per això hem de dir, Sara, que ens actualitzes el resultat que està a mitja part d'aquest clàssic.
Molt, molt igualat, Mercè. Molt igualat.
Tot per decidir, com tot, com gairebé tot.
Almenys el moment aquest partit no és corrupte, sembla, però el resultat de moment és 46-49, ara que hi ha la mitja part en aquest clàssic entre el Real Madrid i el Barça-Rigal, 46-49. Per tant, guanya el Barça de 3 punts, al moment.
Fet aquesta actualització, Santi Torres, ens volies aportar una notícia que ha sortit avui.
Mira, com que em dius, tria una notícia, i a vegades són d'aquelles notícies que estan al peu d'un diari, que no surten massa, però, per exemple, la mort d'una persona, una persona de carrer, en un caixer, en ple Passeig de Gràcia, com aquell que diu, no? Més que res per dir el contrast que hi ha en aquesta situació que vivim, no? De grans botigues de luxe al costat d'una pobresa, una pobresa extrema. Jo n'he llegit en el blog, si el busqueu, d'Albert Sales, que és la persona que va portar el recompte de persones dormint al carrer. Ell parlava que el diagnòstic de l'autòpsia era una mort natural. I ell es preguntava si és natural que la gent mori al carrer. No? Jo crec que no és natural i no ens hi hauríem d'acostumar a aquest tipus de notícies.
Santi Torres, moltes gràcies, membre de Cristianisme i Justícia, per compartir les notícies al dia amb el 2 d'avui.
Gràcies a vosaltres.
Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, Víctor García, Víctor Casillas, David Bueno, Sara Cruz, a la redacció i producció, de qui us ha parlat també Mercè Raga. Tot seguit us deixem en Carla Gràcia i el seu programa Plusvàlua. Que vagi bé, molt bona nit. Bona nit.
Ràdio Estel.